Entre la vida inventada i la vida viscuda, entre el record d'infantesa i la fabulació, habiten alguns dels millors relats del gran contista que va ser Isaac Babel. De la mà de l'editorial Minúscula i gràcies a la feina de Ricard Sanvicente ens arriba ara Història al meu colomar i altres relats. Probablement, com diu el seu traductor Miquel Cabal, el millor ingrés possible en el món de Babel. Un miniaturista dels costums, un estilista dels contes, hereu del millor Maupassant, que retrata el món jueu més enllà d'Odessa amb una clarividència mai desproveïda d'un humor agredolç. Avui, doncs, a Ciutat Maragda parlem d'Isaac Babel amb en Miquel Cabal, l'Anna Vallbona i el Jordi Puntí. Amb la Dolç Beltran sentirem les opinions contundents de Nabokov sobre el conte i un dels seus profetes, Anton Chekhov. I amb el Joan Lluís Lluís coneixerem el conte de Mikhail Artsibashev, el revolucionari. Avui, per tant, des del Colomar, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I volia avui saludant en Miquel Cabal, com estàs?
Hola, com anem?
Ben tornat al programa. Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Jordi Puntí.
Com estem? Què tal?
Damunt la taula, ho deia abans, aquest volum de contes, Isaac Babel, editat per Minúscula, Història al meu colomar i altres relats, amb la selecció de Ricard Sanvicente, que també és el traductor al castellà, i la traducció catalana amb Miquel Cabal, que és, si no vaig errat, la tercera vegada, Miquel, després de Doblatov, de Neil Harms, no?
Sí.
I avui, Babel.
Sí, sí, sí. El tercer cop que vinc.
Tercer cop a compartir literatura russa a un dels grans traductors del rus al català. I amb aquest Babel que podem començar a ubicar-lo, perquè és possible, és un llibre que s'acaba de publicar, que comença a tenir amb justícia el soroll que es mereix i que, per tant, farà que per molta gent sigui la primera vegada que llegeixi Babel, tal vegada sigui així. Per tant, ubiquem en el temps i en l'espai aquests contes, que en part és una recreació, ara ja entrarem, si molt ficcionada o menys ficcionada, genèricament de la seva infantesa, anys 20, a Odessa, però no només Odessa, no? Amb tota la recreació també dels petits comerciants jueus, tot aquell món, els pogroms, en fi.
Sí, sí, una mica tot. Babel és, deies, és el tercer cop que vens, el primer vas venir amb Doblatov, el segon amb Hans. Semblen tot autors molt diversos, però en realitat Doblatov i Babel comparteixen moltes coses, i Harms i Babel també, sobretot la part del destí tràgic, no? Però bé, això és una, diguem, una manera de mirar-s'ho concreta. El cas és que Babel és Isaac Babel és un escriptor russo-jueu, un escriptor jueu d'Odessa, va néixer el 1894, i, com bé dius, aquests contes són una autobiografia ficcionada dels seus primers anys i de la seva construcció com a membre d'aquest nou estat soviètic, no? Ell parla de la seva infantesa encara a la Rússia imperial i després va apareixent-hi elements del que és la revolució i del seu paper en aquesta primera revolució. És un escriptor a qui coneixíem sobretot per la Cavalleria Roja, no? Aquest recull de relats ubicats a la guerra russo-polonesa o soviètico-polonesa, més aviat, de l'any 20, en què Babel participa directament en el cos del primer exèrcit de cavalleria del mariscal Budioni, i aquests relats són molt diferents d'aquests que llegim ara, no? És un Babel, en la forma potser no és gaire diferent, però sí que en el fons ens està explicant una altra cosa i des d'un altre punt de vista.
Hi ha un moment en un dels contes que un té la temptació de llegir gaire com una poètica, en el conte concretament La primera paga, La meva primera paga, on diu el narrador: una història ben inventada no ha d'assemblar-se a la vida real. La vida vol assemblar-se amb totes les seves forces a una història ben inventada. És aplicable això, Miquel, a la seva literatura? Si més no, amb aquests contes?
Jo crec que sí. Parlant amb el Ricard Sanvicente de Babel com a personatge dels seus contes, no? A més, ell aquí parla en primera persona, mm-hmm. i aquí a tot arreu parla en primera persona, no? I diu, no, és que ell ho feia això perquè així s'estalviava de descriure el narrador, de caracteritzar el personatge del narrador, no? Era jo, llavors ell era ell, no? Però no ho era en absolut, no? Però d'aquesta manera no calia que digués si era alt, si era baix, si duia ulleres o no duia ulleres, no? És igual, no? És igual com fos, perquè era jo, per tant no cal que expliqui com era perquè jo ja em conec, no? I aquesta necessitat de fer que la ficció s'assembli a la realitat i la realitat a la ficció, no saps què és què, no? És una obstinació amb Babel, realment.
Mandra literària gairebé, no? Perquè al final no vols no recrear.
Sí, mandra en un escriptor que no en tenia gens de mandra d'escriure, perquè es passava la vida escrivint. Una altra cosa és que publiqués més o menys, però que era un escriptor d'ofici i de reofici, perquè no parava d'escriure i reescriure, això és indubtable i t'ho testimonien molts coetanis.
Però això és curiós, això que dius, perquè en una carta a l'escriptor Pautowski que referencia la Mònica Gustova a l'inici de La cavalleria roja en l'edició de Pro, que ella va traduir, efectivament, Babel diu, no tinc imaginació, no sé inventar, he de conèixer-ho tot fins a l'últim senyal, si no, no puc escriure res, no?
Sí, sí, sí. Sí, exacte. Ha de conèixer ben bé tot el que ha d'explicar per poder-s'ho inventar, no? És una cosa una mica paradoxal. I en Pautowski hi ha una anècdota bastant bona, també l'explicava el Ricard Sanvicente, que és que sempre li recriminaven els diguem-ne, les patums del panorama literari soviètic, que no escrivís alguna cosa amb entitat, no? Un novel·lot, no? Diguem, una cosa d'on vas amb aquests relatets, no? Escriu alguna cosa que s'aguanti dreta, no? I un dia el pastor, diuen que Pautowski se'l va trobar pel carrer, que anava molt carregat amb una carpeta molt gruixuda, no? I li va dir, hòstia, Babel, per fi t'has dignat a escriure una obra com cal, no? Una obra de pes. I diu, no, són 10 versions del mateix relat, no? Clar, aquesta dona la idea de la seva obsessió, que era escriure i reescriure permanentment, i en aquest recull, en aquesta història del meu colomar, hi ha un exemple d'això, no? Hi ha un exemple d'aquest joc. D'aquest joc que és la reescriptura.
Informa i la meva primera
paga, no? Mm-hmm.
Sí, sí. Clar, jo justament amb aquestes paraules que recull la Gustova del Pautowski, justament em feia pensar molt en el que tu comentaves abans de Babel i la idea de mentida. És a dir, perquè en el fons tens de vegades la impressió que per molt que busqui aquest assemblar-se a la realitat, per molt que digui que no té imaginació, hi ha molts contes, uns quants contes, en què justament o apareixen part de la parentela que expliquen sopars de duro, crec com un avi o un germà de l'avi, o ell mateix s'inventa històries sobre la seva vida, no? Amb aquell conte tan divertit amb el fill d'un banquer, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, és a dir, és, suposo, molt el que diu en San Vicente en l'epíleg de Si no l'he ho he trobat, aquesta idea, però em sembla que és algú que juga dins la trama, per dir-ho així, de la petita trama del relat, amb la mentida, però després, com que juga amb la seva pròpia biografia, hi ha molts aspectes que no sap si se'ls inventa, si són reals, si no. També és veritat que el context de l'època és tan bèstia que tampoc li cal inventar-se grans coses perquè la realitat ja és una mena de muntanya russa, no? Però aquesta relació seva amb la mentida em sembla com molt divertida i al mateix temps com molt atractiva perquè ella en el conte t'està ensenyant com una mica engalir pels altres,
sí, sí, sí,
explicant versions de la seva vida que no són veritat.
De fet, comença el conte que tu dius, que es diu El soterrani, que és un dels que jo vaig... De seguida, per mi, va destacar en una primera lectura, comença així, no sé si us recordeu. Sí. Jo era un nen mentider. Em venia de tant llegir. Sempre vaig tenir una imaginació abrandada. Cosa que contradiu una mica això que deia en aquesta carta, que ell no tenia imaginació. Jo crec que tenia imaginació. La meva impressió és que la tenia, i la tenia per aplicar-la en la realitat. I més que una qüestió de mandra, jo crec, o sigui, que evidentment això que diré ara és totalment subjectiu, però jo crec que té a veure amb el seu caràcter. O sigui, crec que és una persona abrandada. O sigui, quan la seva relació amb la realitat i amb la vida el fa arriscar-ho tot i anar a totes i ser abrandat i de fet crec que la mirada aquesta entre la realitat i la invenció i la mentida o la ficció té molt a veure probablement amb el seu caràcter, amb la seva manera de ser, que com gairebé diria que s'ho fa sobre, Això que es diu... És que ho fa a sobre, no pot evitar explicar-ho, no? I després, evidentment, hi ha el sedàs de l'estil, que és el contrapunt, no? Que ell també ho explica en el conte de Maupassant, que és un dels, també, dels que m'agrada més, no? Guy de Maupassant. I alhora, això, per mi, és el que el fa tan modern. O sigui, que llegeixo aquests contes i penso, ostres, és un escriptor d'ara. O sigui, t'explica coses que no hi ha... També passa amb altres autors, evidentment, però en aquest, concretament, tinc molt sovint la sensació d'estar llegint una cosa molt viva, no tant pel que t'explica, sinó per com t'ho explica, no? Per la manera de... I molt russa, també, he de dir, eh? O sigui, la connexió amb Doblatov, que tu deies abans, jo la veig evidentíssima.
Sí,
totalment, eh?
El que passa és que jo aquí sí que hi veig clarament l'element jueu, en aquesta,
també, sí,
en aquesta connexió Doblatov-Babel, eh? Perquè tots dos són escriptors russos jueus, i en el cas de Doblatov, aquesta herència jueva està molt més descafeinada, diguem-ho així, però en el cas de Babel no. En el cas de Babel apareix en aquestes històries, no? La infantesa, a casa l'àvia, no? Se'n va a casa l'àvia i ens diu que l'àvia parla un rus horrorós, no? Un rus ple de paraules. Ell diu paraules poloneses i paraules... jueves, diu, no? I deu voler dir yiddish, s'entén, no? Ni ell mateix té consciència de què és aquesta llengua. Tota l'estona s'hi refereix com el jueu, no? La llengua jueva. Però bé, que, vull dir que aquesta herència jueva en Babel és molt més immediata. És tot just s'ha perdut en la seva generació anterior, o s'ha començat a perdre, no? Per tant, aquesta connexió, jo la veig molt en aquest sentit, en el sentit d'aquesta falsa autoficció, no? Diguem... Perdó per doblar, no? És una autoficció molt falsa, no? És una construcció d'un personatge múltiple que ell construeix a partir d'elements de la seva experiència o de coses que ell coneix de tercers, no? Perquè ara recordo una cosa que m'he notat del llibre de la seva segona dona, que és Antonina Pireskova. El llibre es diu 7 anys en Babel i explica, doncs, això, no? Del 32 al 39, els anys que va viure en Babel fins que el van arrestar. Diu que quan van començar a festejar, tot just al principi, un dia ell, a casa d'ella, va veure una carta d'un amic seu, d'un amic d'ella, i li va dir, escolta, que me la puc llegir, aquesta carta? I ell va dir, home, sí, no sé, llegeix-te-la, no? I ell li va dir, d'acord, i se la va llegir, i va dir, hòstia, és fantàstic això. Diu, escolta, et donaré un ruble per cada carta que em deixis llegir d'aquestes teves que t'arriben, no? És a dir, que ella replegava informació de tot arreu on podia, no? I el que li interessava, sobretot, eren les relacions interpersonals d'altres persones, també, no? I això és molt interessant, perquè a partir d'aquí, evidentment, construeix totes les seves històries, no? Però vaja, que aquestes anècdotes de la seva vida, tu deies, era un tio abrandat, no? I sempre el caracteritzen com una molt bona persona, com un home molt bondadós, un home molt després. De fet, aquesta, l'Antonina Pireskova explica que ho regalava tot, que es quedava sense res, que quan veia algú que necessitava alguna cosa i ell la tenia a mà, li donava. Era igual si era seva o era d'ella, no? En aquest cas, li fotia tot, li robava la màquina de fotos d'ella, li donava a un amic perquè se n'anava a una expedició, entregava el diccionari que tenia allà, li donava l'altre que el necessitava en aquell moment. És igual, ell no volia res, no? Només volia anar vivint, coneixent coses i escriure, sobretot escriure.
Clar, jo no sé si abrandat o no, però sí que a mi la connexió amb en Doblatov també m'ha ressonat per aquest punt d'excessos i extrems, no? És a dir, quan ell, i que això, els nostres ulls, menys acostumats, potser molt menys acostumats que els teus, a les interioritats de la literatura russa, sona... Rus és excessiu sempre, no? Però sí que hi ha, bueno, diversos moments en diversos relats quan ell descriu els familiars. Per exemple, els pares, que crec que és en el primer conte de la història del meu colomar, no? Que el pare com algú bonifaci, confiat, la mare com una mena de senyora patidora que viu amb una pena amarga, crec que diu... I aquest punt, això, extrem, grotesc, estrafolari, que a mi m'ha recordat els nostres de Doblatov, no? I al mateix temps una mena de nissaga invisible o visible, no ho sé, en la literatura russa d'això, de relats curts, de la cosa estrafolària, però també vista des d'un punt de vista gairebé amb humor entranyable. Estones sí, és un humor negre, sí, però Estones també és un humor molt entranyable. No?
Jo coincideixo molt amb la descripció que has fet i fins i tot hi afegiria, i això potser té a veure amb el fet que tu els has traduït tots dos, eh? No ho sé, un ritme en l'estil...
És com no, si parléssim amb el papa Cabal.
No, perquè tu ara em diràs, no, doncs no. Però potser sí, és a dir, jo crec, com a mínim en alguns contes, probablement en els contes més autobiogràfics, on l'autobiografia és més propera, i detecto una manera de narrar, un ritme en l'estil similar, que és una barreja de descripcions molt acurades i de cop gairebé diria d'exabruptes i de fins i tot de frases inesperades. I d'aquesta barreja de l'humor que deia l'Anna, l'humor negre, tirant cap a humor negre, combinat amb les situacions més bèsties, no?
Sí.
I això, jo, clar, és molt fàcil dir-ho, perquè tots hem llegit Doblat o Fara, diguem-ne, traduït pel Miquel, però hi detecto aquest punt de contacte, que pot ser casual, eh? No dic que sigui una influència directa, però, en canvi, penso que... I llavors, la meva... Clar, com que no he llegit tanta literatura horrorosa, no he llegit gaire més aviat, acabo pensant, bueno, els russos fan això, diguem, no? Perquè en el fons sí que hi ha algun altre autor que també que m'hi ha fet pensar, però bueno, és igual, no sé com ho veus tu?
Sí, ja que parlem de la forma ara, més aviat, no? Hi ha algunes frases, ell parla molt de com escriu, no? També té textos que parlen de metaliteràries, no? Explica el seu ofici i la seva manera d'enfrontar-se, o la seva proposta estètica, més aviat, no? I en aquest sentit hi ha un parell de frases molt interessants i que corroboren una mica tot això que estàveu dient. Diu, vull introduir en la nostra literatura idees noves, sentiments nous i un ritme nou. No hi ha res que m'interessi més. Aquest ritme nou, no?, que dius, aquesta exabrupte de tant en tant, aquesta frase una mica tallada, no?, aquesta cosa inesperada que trenca una mica. I l'altre, que lliga amb això, diu, cap ferro no pot penetrar en el cor humà d'una manera tan punyent i gèlida com un punt posat a temps. Aquesta idea de atura-ho aquí, no? Aquí no, sí, no parlis...
És una frase que atribueix a Maupassant en el conte que l'estiu. Diu, ara, llavors em vaig posar a parlar de l'estil, diu el narrador parlant de Maupassant. En canvi, com que m'imagino que per ell és una referència, una herència literària, un mestratge importantíssim, no? Doncs aquesta idea, que també és clau en l'escriptura de contes, l'agafa d'allà.
Sí.
Bueno, de fet, jo vaig subratllar el fragment, no recordava que era de Maupassant, però... Que hi ha una altra idea que m'agrada molt, que es diu, una frase neix bona i dolenta alhora. El secret consisteix a fer-hi un gir gairebé imperceptible. Has de tenir la manovella a la mà i escalfar-la. Només cal fer-la girar un cop, no pas dos. És a dir, en el fons ens està dient, reescrivim, però tampoc reescrivim tant.
No, passis, no?
No ens passem, bueno, perquè al final l'acabes matant.
Sí, de fet,
no?
Ell es contradiu, no? Perquè ell reescrivia molt. Clar, no? Llavors aquí està dient, treballa-ho, però no et passis.
Sí.
No?
Però això també m'agrada molt, que el Ricard hagi triat els dos contes que són el mateix conte, en el fons, no? El de la primera paga i l'informe. M'agrada molt que estiguin seguits, perquè en el fons... et permet veure l'evolució, i no sé si és ell mateix que ho diu, l'evolució o la involució, és a dir, no sabem quin és... Si és que el curt ha derivat en el llarg, expliquem, o si és que el llarg ha derivat en el curt.
Expliquem,
no?,
que són dues versions, efectivament, de la mateixa història, aquesta relació amb Vera, amb una prostituta, no?, que té el protagonista, i que estilísticament els aborda de manera fins i tot això. Un és molt més curt, l'altre és més... morós, no?
Sí. Bueno, és un exercici molt divertit, no? De fer, dic la lectura dels dos un darrere l'altre, que dius, hosti, ja amb el títol ja s'hi enfronta diferent, no? Informa, que és una cosa escèptica, no? Informa, que vol dir informa.
I a més, que jo penso que té com una ironia acollonant en l'època, no? Titular la primera relació amb una prostituta informa dins d'aquell context de la URSS.
Sí. No, és evident que l'exercici d'escriure la mateixa escena amb dos plantejaments tan diversos és molt interessant, però més enllà de l'exercici ens dona informació de com en aquell moment et podies enfrontar a la literatura d'una manera o d'una altra, no? I a ell precisament el que se li retreu des de les altres instàncies i que per això acaba sent detingut i acaba sent afusellat és justament la llibertat creativa, no? És a dir, on s'és vist un tio tan genial, un escriptor tan bo, tan respectat en els cercles literaris, tan aclamat, tan llegit, perquè la gent el llegia, i tan traduït ja, perquè es va traduir relativament d'hora, també, Babel, on s'és vist que no tingui l'obediència deguda a l'Estat, no? Que no escrigui per glòria de l'Estat i que no, que no estigui seguint els principis d'allò que s'espera. A més, ell era molt bon amic de Màxim Gorki, per tant, bueno, hauria d'haver comulgat una mica més amb la causa, no? I bé, doncs no ho feia. Ell tampoc no era... Li passa una mica com el Doblatov, no? Que deia, jo no era un dissident, però dissidentejava, no? En algunes coses. Doncs aquí Babel dissidentejava en l'estil, no? Ell escriu d'aquesta manera i això no agrada. I això és el que li acaben retraient, aquesta llibertat creativa total, no? Sí, perquè una altra cosa no li podien imputar.
I això, per sort, com a lector, és el que fa també tan genial aquests contrastos o aquest humor que ens destacau, no? Que potser no és la cosa més evident quan un hi entra, si més no. O, per exemple, en el primer relat, una atmosfera, una ambientació, quan comences a veure saquejos i tot plegat, et planteja un to i, en canvi, arribes a un conte com ens que destacaves abans, Jordi, del Soterrani, no? Que és un dels que més em van agradar, al marge d'aquest inici, de cop i volta, la solemnitat de començar a recitar el monòleg de Marc Antoni del Juli César de Shakespeare, enmig de, en fi, d'insults en llidis, de personatges que van mamats, no?
Sí. Tot això, però, clar, tot plegat envoltat d'una profunda tristesa, tot, no? És un ambient molt trist, en realitat, no? L'oncle borratxo que l'han de treure de casa perquè no vol que el vegi, el fet mateix de viure en un soterrani, no? Que és una cosa ja molt, molt terrible, no? Amb finestrons allà dalt que donen una mena de pati interior, o el fet que aquella mena d'oncle borratxo vengui mobles i els tragini amunt i avall i que no saps mai, o que ell acabi dins d'una tina d'aigua freda, o que el seu pare el vulgui estomacar i acabi tancat a la... Hi ha en l'ambient familiar una sèrie d'elements que, hosti, et fan compadir-te una mica d'aquest pobre noi, no? D'aquest pobre nen, perquè era un nen, de fet, en aquell moment, no? I que dius, hosti, quin patir, no? També, tot plegat. I després, ja més endavant, en tots els altres relats, i sobretot en l'últim, que és un relat que difereix molt, no?, dels anteriors, l'Ivan i Maria, aquest vaixell...
Que aniria més, potser, amb el de cavalleria, no? Potser.
Sí, ja tira una mica cap allà, però té tot un aire grotesc i decadent, no? D'aquesta... Què és aquesta salvatjada, no? Què és aquest vaixell desbocat, que sembla una mena de vaixell pirata, que navega en la nit, amb uns tios que en lloc de rom volen vodka, però que tant se vol una cosa com l'altra, no? I amb vòmit, amb brutícia, amb arbitrarietat, i que, a més, quan tornen, doncs són executats sumàriament allà mateix i sense rebre ni un veredicte ni res, no? Directament rebre. És a dir, hi ha un dibuix també del moment revolucionari molt cru, que en aquest cas, en el cas d'aquest relat en concret de l'Ivan i Maria, l'acosta més a Platonov o a escriptors d'aquesta època que traslladaven el moment revolucionari amb aquest ai al cor, no? amb una certa il·lusió, perquè recordem que Babel era... havia estat membre de l'exèrcit i havia treballat a les txeques, és a dir, que era, diguem-ne, un revolucionari que exercia com a revolucionari, no? Si més no, al principi. Igual que Platonov, no?, en aquest sentit. I tots dos, diria, que es van trobar en escenes que no van poder, diguem, vehicular d'una altra manera que no fos escrivint relats grotescos i imatges profundament colpidores de tot això, no?
Que potser, ara també, de la manera com ho expliques, també m'has fet pensar que de fet, la tria, jo crec que està la tria i l'ordre dels relats està molt ben fet, evidentment, a més la fa en Sant Vicente, no? Però és com la culminació que acabi amb aquest relat i que comenci amb una cosa que sembla, en un primer moment, el primer relat, una estampa d'infantesa, que t'explicarà com el seu somni de tenir un colomar. Però, en canvi, aquest somni es veu truncat amb l'eclosió inesperada i absolutament sobtada de la violència, en aquest cas, antisemita, no? Sembla que hi hagi com una certa progressió i ascendència de creixement de la violència i de la sordidesa, però al mateix temps a mi m'ha agradat moltíssim, i és una de les coses que m'ha fascinat més del llibre, de diferents relats, és com administra dins del relat aquestes detonacions, no? Uh-huh. És a dir, l'explosió de violència El cas del primer relat és com molt fascinant, perquè jo m'ho vaig haver de llegir dos cops pensant... Acaba de dir que...
Spoiler alert.
Acaba de dir que...
No, perquè és xulo que el lector descobreixi la figura d'aquest
colom. Que s'ha produït aquell acte de violència que s'ha produït. I com ho explica i com ho diu. No? I això és molt increïble. I penso que aquesta mena de detonacions passen en diferents moments. I llavors, quan hi arribem al final, amb aquest darrer conte que comentaves, sí que tens molt la impressió que és el súmum d'aquell nen que veia tot allò sobrepassat i desbordat, a l'adult que ha participat d'una revolució que de seguida veu que allò no és el que li havien promès, però que, a més, una mica és com si això que deies es troba allà i sent que el corrent se l'emporta, no? Uh-huh. Aquesta sensació que potser crec que la Mònica Gustava també en parla al pròleg del Cavalleria Roja d'aquesta idea de ser conscient que estàs enmig d'una època d'un capgirament absoluta, no? I tens la impressió d'aquest corrent que se l'emporta i que s'emporta moltíssimes vides, moltíssimes possibilitats, somnis i tot això, no? I és, en fi, no sé.
Si ho tinc ben entès, va escriure La Cavalleria Roja i aquests relats bastant al mateix temps.
Sí, bastant a la mateixa època.
Que aquesta és l'altra cosa, que és capaç d'escriure el tipus de relat més personal, on la violència és més latent i va sorgint, i La Cavalleria Roja, no? Que en canvi és la violència desbocada i l'absurd i la insensatesa màxima de la guerra, no? És bastant curiós que s'hagi conegut sempre més Babel per La Cavalleria Roja que per aquests contes, i en canvi jo recomanaria molt als oients que no han llegit Babel que entrin en aquest llibre. O sigui, a mi m'agrada més, i a més amb aquesta idea que apuntava l'Anna, que l'últim conte en realitat és gairebé t'està perfilant
ja és l'anticipació,
el que vindrà amb Cavalleria Roja, no? I per tant hi ha com un pas del... continua sent el jo aquest mentider que dèiem quan va a La Cavalleria Roja, però ja és una altra cosa, no? I en realitat, quan penso en els contes de l'altre, del Cavalleria Roja, tinc la impressió, i aquí reprenc la idea del personatge brandat que deia abans, tinc la impressió que no calcula, que comet errors en la seva vida, no?, el Babel. Un, evidentment, és, havent viscut una cosa l'any 20, Stalin puja al poder el 24... i publica aquest llibre el 26, o sigui, i a més amb els noms reals, sense canviar-los, que després ha de fer el com es diu el mariscal aquest?
Buglioni
li fa un article al diari dient tot això que expliques és mentida, i ella ha de fer una carta de rectificació dient, bueno, a últim moment no em van deixar canviar els noms, però evidentment que és mentida. O sigui, que ell mateix es fica en un embolic greu, sí. No? I jo veig que aquí hi ha una falta de previsió, diria, o de càlcul, no? Cosa que em porta en un altre moment de la seva vida que m'ha fet, quan llegia una mica biografia sobre ell, m'ha fet molta pena, que és l'any 35, quan el conviden a París, a la trobada d'escriptors internacionals que organitza André Malraux, no? Que hi va Gorky, bueno, són 200 escriptors, i hi va Bertolt Brecht, hi ha tothom, diguem-ne, els francesos, i els anglesos, Foster, i ell hi va, i per tant entra en contacte amb una societat literària espectacular i decideix tornar a Rússia. Li diuen, queda't. Té la seva dona i la seva filla vivint a París. Li diuen, queda't, i ell decideix que no, que ell vol tornar a Rússia, perquè bueno, l'any 35 deu estar en plena fusió, no sé, tu ho coneixeràs. Sí, però...
I també perquè té una dona i una filla a París i una dona i una filla a Moscou. Aquesta és la és a dir, ell decideix tornar perquè la seva família actual, diguem, és a Moscou.
Ja és a Moscou. Sí, sí, sí. Clar, és aquesta segona dona
la
que segona, tu deies abans,
exacte,
eh?
La família, la primera dona ja feia anys que vivia a París i de fet hi té un net, diria, o més, no ho sé, però és una família que ha fet la seva via, diguem, i ell no, ell va voler tornar i sempre es diu això de per Clar. Què? Per què va voler tornar en aquell moment de les grans purgues, que estaven, els estaven pelant a tots? És que els estaven matant a tots. Sí, I ja es veia, no?, que si no tiraves cap a on tocava, doncs acabaria igual que els altres, no? I això, evidentment, és el que li va passar.
I això em fa pensar en una altra... És una associació que he fet així una mica estranya, també, però m'ha fet pensar en alguns moments amb Joseph Roth.
Sí.
Amb la manera de viure i d'escriure... sobre el que viu, que el Roth ho porta més en els articles que escrivia, i de fet jo portava aquest llibre que és El viatge a Rússia, que va publicar l'Avens, que és un llibre extraordinari, també són els articles de Joseph Roth sobre aquella Rússia que viu, i Roth, tot i ser un boig, també, hi ha aquell moment on veu cap on anirà per al nazisme, i li escriu una carta a Zweig dient-li, escolta, tot això se'n va a la merda, parlant clar, i fot el camp, no? I decideix apartar-se de tota la història, no? I se salva, d'alguna manera. Després s'acaba morint per altres raons, però... De fet, no sé si es mor fins i tot el mateix any, el 39 o el 40, per ahí. Però té, diguem-ne, té la clarividència de, enmig del seu moment abrandat, de dir, hosti, no, aquí no, per aquí no hi puc passar, no? I em sorprèn, no és una paraula, és una qüestió, em fa pena més aviat, que el Babel, perquè potser l'hauríem pogut disfrutar molts més anys, no?
Però és un cas molt diferent, perquè, diguem, temporalment... Bueno, no tan diferent, però ja ha sortit moltes vegades avui, que és Doblatov, que tampoc volia marxar de Rússia, no? No sé si heu llegit El Parc, que és el que el conviden a marxar. Ell explica que no vol marxar de Rússia, que ja ho sap que és una merda, que ja ho sap que el controlen, que ja ho sap que no se'n sortirà, però que és casa seva i que no se'n vol anar, no? I jo diria que Babel pot ser que li passi una mica el mateix, aquesta atracció de les arrels, no? A banda de la família, pot ser també això, no? Les ganes de continuar treballant a casa teva, no? I que, mira, que sigui el que Déu vulgui o Stalin vulgui, no?
Exacte, o fins i tot, potser, si pensem en la realitat com a fonament literari,
com a gènere de històries, no?
Pensi, si em quedo a França, què explicaré? No? Explicaré també el que explica tothom, l'exili. I en canvi, si torno allà, podré explicar la meva realitat tal com la conec.
No? Sí. I molt bé, la connexió amb Roth jo també la faig molt, d'estil i de fons, també, perquè és una prosa molt, molt propera, no? Sí. I em passa també amb Singer, no? Són autors tots jueus o de la mateixa zona, més o menys, que després van quedar inserits en imperis diferents i que van fer vides en països diferents, però que després escriuen tots d'una manera molt, molt propera, que quan els llegeixes... Clar, jo llegeixo traduccions d'aquests autors, però suposo que en original també es percep aquesta proximitat.
Sí, sí. Una cosa que també fa que estilísticament siguin relats que des de l'inici, no?, ens generin aquesta curiositat o aquest punt de contrast o d'estupefacció a vegades, són, i en això, mira que n'hi ha de mestres russos del conte, però jo crec que és dels millors les primeres frases de Babel. Conte que comença dient: viure una primavera a Tiflis, tenir 20 anys i que no t'estimi ningú és una desgràcia. Està contingut tot el que vindrà i vol saber-ho amb detalls. No?
Sí, grans titulars al principi.
Això mateix, forma de titular.
I tant. No, hi estic totalment d'acord. Una capacitat de sintetitzar, no?, que és justament el que ell buscava, que és increïble, no? Ell diu: la claredat i la força del llenguatge no consisteixen de cap manera en el fet que no es pugui afegir res a la frase, sinó en el fet que ja no se'n pugui eliminar res, no? És justament aquestes construccions tan sintètiques del principi dels relats, com el "jo era un nen mentider". Dius, hòstia, no? Què ha passat aquí, no? Aquesta manera d'entrar amb tanta força, no? És una de les seves genialitats, no? com a prosista de històries curtes. No?
Sí, també m'agrada molt. Tenia 14 anys, pertanyia a l'intrèpid regiment de revenedors d'entrades de teatre.
Sí, és el que havia obert a la presó.
Un regiment de revenedors d'entrades.
Clar, ja t'imagines de seguida, no?, tots els xavalets a l'Odessa de principi del segle XX intentant vendre entrades a la burgesia odessita i estrangera, perquè Odessa és un port de la Mar Negra, el port més important del moment a la Mar Negra, que hi havia molts estrangers, no? Ja veieu que hi passen companyies de teatre italianes i cantants d'òpera, és a dir, que hi ha una vida cultural que va més enllà de l'imperi rus, no? Però que és aquest, no? L'hivern del 1916 em trobava a Petersburg amb un passaport fals i sense ni un xavo. Clar, i què fots, no? L'hivern del 16, ni més ni menys. Vull dir que, clar, el clima revolucionari, què passa aquí, no? Doncs tots els engega així, dispara, diguem, fa com una foguerada així inicial, i a partir d'aquí t'agafen ganes d'anar llegint. No?
Clar, i després, jo ara n'he trobat un altre d'inici, perquè també fa venir molta llegidera, però és l'inici de l'informe, no? Que té gràcia, perquè, clar, hem d'entendre que són contes publicats en revistes, no? A la majoria d'aquests. Però diu: en resposta a la vostra demanda, us comunico que vaig iniciar la meva carrera literària aviat, cap als 20 anys. també penses, aquesta demanda potser no ha existit mai, és igual, s'ho està inventant, però a més, té gràcia perquè és un conte que no parlarà de exactament de la seva carrera literària. No? A mi ha agradat l'atenció això i després el punt poètic, en què hi ha, no? Que hi ha moltes descripcions, tant de descripcions de personatges, de personalitats, com de paisatge.
Sí,
no?
Sí, i això és una cosa que ja s'apunta també a la Cavalleria Roja, que contrasta molt. Aquí contrasta menys, perquè diguem que els arguments potser són més amables, perquè poden ser tristos o que poden ser punyents, d'acord, però diguem, són més costumbristes, no? En el cas de la Cavalleria Roja, en un clima de violència extrema, de cop et trobes una descripció d'un rierol o d'un camp o d'un prat extraordinàries, o del sol com es pon, o de la llum del cel, els núvols, i en aquí també t'ho trobes, no, això? Aquestes descripcions exquisides de la naturalesa, sobretot, no?, de coses relacionades amb la natura, que són extraordinàries i que realment donen una capa més, no?, aquest narrador que dius, hosti, també ets capaç de fer aquestes coses. No?
I de vegades fins i tot diria que en algun cas et fa semblar, o me'l fa semblar un murri, no?, en el sentit que fa la descripció i dius, ara està posposant el moment en què es prepara un clatallot enorme que arribarà, però ho posposa a través d'una descripció de paisatge i d'unes imatges molt boniques, no? I és molt curiós aquest domini que dius, la mare de Déu, començat.
Aquest domini de l'atenció, no?
Ah, exacte.
La tensió, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
En aquesta línia, jo havia triat un fragment que, si no us fa res, el llegeixo, que aquesta barreja de la part poètica amb la part a vegades brutal, no? I ell diu... és en aquest conte del vaixell, i estan allà i diu, va ser a Seletsky a qui vaig sentir cantar per primer cop la mort de Gretchaninov. De nit sonava amenaçadora, implacable i apassionada damunt de l'aigua fosca. I llavors canta, posa la lletra de la cançó, diu, ella ja no t'oblidarà, és la mort, diu, ella ja no t'oblidarà, vindrà i t'acotxarà, t'abraçarà i llavors per sempre més t'estimarà, i una pesant corona nupcial et posarà. I llavors diu, en l'embolcall efímer que anomenem home, aquesta cançó hi corre com l'aigua de l'eternitat. Tot ho neteja i tot ho engendra. Clar, això per mi és de portar-ho a un altre nivell, no? Agafes una escena que és molt, potser molt quotidiana, molt trista al mateix temps, que és aquesta persona cantant sobre la mort, i llavors ell t'hi fa aquesta postila que em sembla extraordinària.
El mateix conte, és que jo pensava...
Aquí. No els hi deixarem res per llegir.
No, jo pensava una cosa, és a dir, un pro per fer en aquesta edició és que és una edició molt portable, petita, i com que és tan petita, llavors, quan l'omples de notacions, com m'ha passat en el meu cas, les has d'anar posant als extrems de mala manera, però és un llibre que jo tinc subratlladíssim perquè és espectacular.
I aquest és el pro? Aquest és el pro,
aquest és el pro. Un pro amable.
2017474, Valèria Bergali, quan vulguis.
Exacte. Res, 2 centímetres més i els diguem. No, però per exemple, en aquest mateix conte hi ha una frase que la tinc remarcadíssima, perquè diu, en una descripció d'aquestes, diu, sota la molsa patriarcal de les celles, en la malla de la pell arrugada, els hi brillaven gotes de turquesa somorta. Ostres, jo he pensat, això de la molsa patriarcal de les celles, jo això ho faré servir, perquè m'ha encantat.
Bueno, però aquí has de citar no només Babel, sinó un tal Miquel Tabal, que té unes troballes lèxiques que jo no sé, perquè de cop i volta en un relat veus colla de nyicris. I jo em preguntava, com caram és això en rus?
Hòstia, ara mateix no sé quina paraula devia fer servir Babel.
Realment, has hagut de barallar-te molt amb la prosa de Babel, és a dir, has tingut allò, tries lèxiques que t'han costat més.
Sí, de vegades per això, no? Perquè ell busca paraules que, per exemple, en el cas de colla de nyicris, probablement en la versió russa, hi ha una paraula que fonèticament ja té una... ja és expressiva, no? Ja té... Nyicris, diguem que és una paraula que les dues is i la ny inicial ja ens la fan... ja ens porta el cap a pensar en una cosa petitona i que fa una mica el ridícul, no? I en rus hi devia haver una cosa semblant. Llavors, es tracta sempre de trobar aquesta mena d'equivalències. Però diria que aquí no he fet cap això que fem de vegades els traductors de salveu la paraula o salvem l'expressió, no? Que de tant en tant hi ha alguna cosa que dius, va, aquesta la recuperem, aviam si té èxit i a poc anem fent calaix. Doncs diria que aquí no n'hi ha cap d'aquestes, però sí que és veritat que cal afinar molt, no?, en Babel, cal afinar molt perquè el to, no?, quan vols ser molt poètic, doncs has de ser molt poètic, i quan no vols ser-ho gens, doncs no ho has de ser gens, no? Llavors has d'anar jugant. O quan vol fer servir vocabulari molt familiar, doncs has de saber-lo trobar, i quan no, doncs el mateix, no? I aquesta manera de jugar amb la llengua, clar, era un tio que afinava molt, no?, amb l'estil i, per tant, amb la llengua també. I cal treballar-los molt. De fet, és un llibre molt breu que ha donat molta feina. Per la brevetat, per la concisió que té, ha donat molta feina. No es tradueix fàcilment, Babel, no, de cap manera.
Feina que t'agraïm doblement i que, a més, més enllà del llenguatge, ens regala, i d'aquests instants poètics, no?, un munt d'estampes molt plàstiques. Jo recordava la del Soterrani amb els versos amb el monòleg de Marc Antoni, amics romans, friends, romans, countrymen, lend me your ears, no? I comença aquí barrejat amb tot l'ambient, una mica sòrdid, però, per exemple, hi ha un moment també que està allà en el món d'Odessa, no?, el món cultural, tocant el violí mentre llegeix Turgenev, crec que és.
Llegeix El primer amor de Turgenev, exacte. Sí, que a més era el llibre que jo acabava de traduir, no? Jo havia traduït El primer amor de Turgenev, que va sortir a Angla, i just després em vaig posar a traduir Babel, i estava traduint aquest relat, i pensava, hosti, això és una bogeria, no? Perquè que et vagin sortint referents que acabes de fer, no? És com ara que traduïm Crim i Càstig, doncs, i mira, escolta, n'estic fins a capdamunt del Dostoyevsky, i vaig agafar uns relats de Bashevis Singer, com de joventut, també, una cosa així, dic, mira, molt lluny de Dostoyevsky, no? Doncs en un d'aquests relats resulta que ell, no, Bashevis Singer, de molt jovenet, agafa El crim i càstig i és el llibre que fa que es dediqui a la literatura, no? I dius, hòstia, ja em van perseguint els referents per tot arreu, no?
Però... És una història profundament literària, aquesta que expliques, eh? Un traductor que va lligant totes les seves traduccions.
Sí, els autors el persegueixen de mala manera.
Per tot arreu, sí, sí. I res, no? No sé, ara m'he despistat, eh?
No, estan parlant de... No, però fas bé de tenir un llibre obert entre les mans, perquè una de les coses que volia demanar, perquè en Miquel Cabal no només és un excel·lent traductor, sinó un gran lector, i, home, i serà un plaer també escoltar-te amb algun fragment que tu recullis.
Sí, el que passa és que, no sé si serà un plaer, perquè havia triat un fragment... A veure, hi ha una cosa que no hem tractat gaire, que és l'antisemitisme, no? És un tema que subjau a tots els relats, no?, que vas veient, i també en la Cavalleria Roja, no?, es va repetint aquest atac constant als jueus, a la Rússia imperial i després a la Rússia soviètica, és a dir, una cosa que no canvia i que veiem també en autors que hem citat abans, no?, com Roth o Singer. I aquí, canviant una mica de to, no?, volia llegir dos paràgrafs del relat que es titula El camí, que és ja de cap al final, un relat que explica el seu camí des del sud cap al nord, no?, d'aquesta Rússia convulsa per la revolució, en què els txequistes fan la revolució autònomament, no?, i van fent el que els dona la gana una mica tots els trens, i reben ordres des de dalt i executen sumàriament aquells que els dona la gana o aquells que han rebut ordre d'executar, no? Us llegeixo dos paràgrafs una mica sòrdids i violents, perquè diria que també toca, no? També és Babel, no, això? Vull dir que l'estem caracteritzant com un escriptor amable, també trobem coses d'aquest estil. Al meu costat dormisquejaven asseguts el mestre Yehuda Weinberg i la seva dona. El mestre feia uns dies que era casat i duia la dona a Petersburg. S'havien passat tot el camí xiu-xiuejant sobre el complex mètode de l'ensenyament i després s'havien adormit. Tenien les mans encreuades fins i tot mentre dormien, enfilades l'una dins de l'altra. El telegrafista va llegir l'ordre que duien, signada per Lunacharsky. Va treure un Mauser amb el canó estret i brut de sota la pallissa i va disparar a la cara del mestre. Rere el telegrafista es bellugava un home gros i encorbat amb un barret d'orelleres descordat. El telegrafista va fer-li l'ullet. L'home va deixar un llum a terra. Va descordar els pantalons del mort. Li va tallar els òrgans sexuals amb un ganivet i els va ficar a la boca de la dona. «Si et fa fàstic el nostre menjar, em passa't això que és kosher», va dir el telegrafista. És una imatge
És brutal.
Horrible.
És brutal. A més, és un d'aquests moments inesperats, t'he de dir, que vas llegint i no t'esperes que... Bueno, sí, intueixes sí. Que estem anant cap a un... clima de violència, però no t'esperes una...
Que sigui un pic tan,
sí,
tan,
sí,
tan
sí,
bèstia,
sí,
no?
I al mateix temps, per mi, una de les grans frases d'aquest fragment que has llegit és que quan acaba de fer això, pica l'ullet amb la persona que té al darrere. Perquè és com... que és un acte de en realitat, per mostrar el desinterès total en aquella
total.
Persona que té al davant.
Sí.
No? És gairebé un ritual. Ara, abans volia comentar una cosa, i és que hem parlat molt, evidentment, del Colomar, hem parlat de la Cavalleria Roja, i Babel té aquest tercer llibre, que són els contes d'Odessa, que no s'han traduït i que potser minúscula, Valèria, hauries de fer traduir al Miquel. Tu l'has llegit, explica'ns quin tipus de literatura és. Allà és una mica el mateix o va per una altra banda?
Sí, diguem que va una mica el mateix que el Colomar, diguem, eh? No? Aquests, d'aquests relats de la societat odessita i d'aquest xoc entre diversos personatges de l'imperi rus amb la societat dels comerciants odessites, sobretot. És un llibre que a mi m'agrada molt, però en realitat són quatre relats els que formen el recull dels relats d'Odessa, segons el propi Babel, i tots els altres que hi veieu en reculls són afegits per editors. És a dir, que es pot fer una mena de relats d'Odessa i altres relats, o els contes d'Odessa i altres relats, no? Perquè sí que són tots relats de temàtica odessita. Odessa és la ciutat natal de Babel, penso que ja ho havíem dit, no? Però és una ciutat que ella el marca profundament, de fet, això ho diu ell en aquest Història d'un Colomar, també, quan parla de la seva infantesa, parla de la ciutat com de la mare, no? Que se l'estima com si fos la seva mare, no? Doncs en aquests contes d'Odessa s'hi endevina també aquest amor per la ciutat i entronca molt amb aquesta línia, amb els de la Història d'un Colomar, diguem, van cap a aquesta banda.
Perquè és una ciutat molt cosmopolita en aquell moment, probablement,
sí.
No?
Ja des de bon principi, eh? Odessa és un enclavament a la Mar Negra que Caterina II va voler que fos la gran capital del sud de l'imperi rus, i va encarregar la construcció d'un port que fos un senyor port i que fos digne de les grans capitals marítimes mediterrànies, no? És una ciutat amb un clima molt amable, és una ciutat preciosa, eh? Si teniu mai oportunitat d'anar-hi, Odessa és fantàstica. Una llum mediterrània meravellosa, i aquest port... increïble, no? El port que surt al cuirassat Potemkin, no? Aquest port de la pel·lícula d'Eisenstein, aquesta escalinata, no? Té un port que queda baix, no? En aquesta escalinata. Tot això és el port d'Odessa. Un port construït, per cert, per un enginyer d'ascendència catalana, barcelonina, no? Un enginyer que era fill de la noblesa napolitana vinguda de Barcelona i que, de l'imperi espanyol, no, diguem, que va acabar servint a l'emperadriu de totes les Rússies i que va acabar ajudant en el disseny i en la construcció del port d'Odessa. No? Doncs Odessa és una ciutat que després va aglutinar bona part de la població jueva del sud de l'imperi rus, que havien de viure reclosos en allò que s'anomenava la demarcació jueva. No? Era una franja de territori que anava de nord a sud i d'oest a est, que passava pel que ara és Ucraïna, Bielorússia i Rússia, en la part central d'aquests estats d'Ucraïna i Bielorússia, i que englobava les capitals, tant Minsk com Kiev, com altres ciutats del sud d'Ucraïna, eren ciutats que entraven dins de la demarcació i que, per tant, els jueus hi podien viure. No podien viure fora d'aquest territori, no? I, de fet, Babel s'escapa d'aquest territori i se'n va viure a Sant Petersburg el 1915, quan encara no hi pot anar a viure, no? Però bé, diguem que és la franja on s'aglutinava la població jueva, i Odessa era la gran capital d'aquesta franja de població.
Hi ha un conte on el personatge diu: m'avergonyeixo que té el somni d'aprendre a nedar, no? Diu: m'avergonyeixo de dir que he nascut a Odessa i que en canvi no en tinc idea de nedar.
Sí, sí, sí. Perquè això a les classes populars és molt habitual, no? I ara no sé d'on em ve el cap d'algú de Nàpols que deia el mateix, no? No vaig veure el mar fins als 12 anys, no? O alguna cosa així, que dius, hòstia, aquestes coses, o algú de Barcelona que no baixa mai, no?, a veure al mar.
Però això ho puc entendre.
Sí.
Allò que hi ha a Barcelona, no sé si té la categoria de mar.
Home, depèn de com, els darrers mesos ha estat molt tranquil.
Però, per tant, doncs, la tria de fer ara Història del meu Colomar, o de fer aquesta tria i de traduir-la així, diguéssim, i no als contes d'Odessa, per què?
Això hauries de preguntar-ho a qui n'ha fet la selecció.
Perquè entenc que, clar, en altres llengües el més habitual és que no existeixi la història
del
meu Colomar.
No, sí que s'ha traduït, eh? existeix un recull semblants, eh? Mira, aquí tinc la versió francesa, que és pràcticament igual, no? Excepte per això, no hi ha el joc de l'informe i la meva primera paga, per exemple, no? Que això és cosa del Ricard San Vicente. Però jo diria que ens ajuda, començar a llegir Babel per aquí, ens ajuda a construir-nos millor la idea de qui és aquest escriptor, no? I de què. Si comences per la Cavalleria Roja, te'n pots fer una idea una mica esbiaixada, no? I també del seu estil. En canvi, per aquí, vas veient d'on ve i acabes veient cap on anirà, no? I a partir d'aquí ja pots enfilar millor la Cavalleria Roja, que és un llibre que pot arribar a ser molt incòmode, així d'entrada, eh? És un llibre que, tant per contingut com per forma, pot ser una mica incòmode, i perquè parla d'uns fets que desconeixem profundament i d'una gent que no sabem qui són, no? I d'uns conflictes politico-religiosos i socials que queden molt lluny de l'Europa. No tant, desgraciadament, l'antisemitisme continua sent molt present, no? Però, diguem, el xoc entre ortodoxos i catòlics, entre els cosacs, entre els russos cosacs i els polonesos catòlics, aquest xoc, diguem, que ara es dona menys, no? Però vaja, que aquest rum-rum que hi ha a la Cavalleria Roja, aquí te l'estalvies i, en canvi, t'ajuda a construir-te la idea d'aquest escriptor russo-jueu, de què és aquesta Odessa, com deia el Jordi, cosmopolita o multinacional, no? Si ho volem dir d'una altra manera, i d'on ve, no? I per què escriu d'aquesta manera. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Doncs per totes aquestes raons, Història del meu colomar i altres relats, ho ha dit en Miquel Cabal, a poca broma, el millor ingrés possible al món de Babel per qui no el conegui. Després ja, efectivament, des de l'últim relat podeu enllaçar amb la Cavalleria Roja i seguir amb els contes d'Odessa, mai que es tradueixin, o amb altres històries. Per tant, gràcies per traduir-lo, per descobrir-nos un Babel que no havíem llegit fins ara. I, caram, deixeu-m'ho preguntar, perquè hem dit Dovlatov, Harms i ara Babel, i tu l'has anunciat ara. Per quan et podrem convidar al Maragda per parlar de Crim i Càstig de Dostoiev, que estem parlant d'en 8.000, eh? Que t'ha deixat seqüeles físiques, fins i tot. Sí, se m'ha inflat aquí el túnel carpià de tant apretar la barra d'espai, del 1.200.000 espais que té el llibre. Doncs el 2021, això de sortir jo diria que la primera meitat del 2021, que és l'any del bicentenari del naixement de Dostoievski, a més, i podrem celebrar-lo com Déu mana.
Doncs farem una gran festa, sí, exacte, si Raskolnikov es mereix la paraula gran festa, que és una mica estrany d'aplicar-hi, però serà un plaer.
De moment ara el Miquel ja és del selecte club dels que han vingut 3 vegades al programa. El 4 ja li hauríem de donar una placa o una
cosa. O una d'astral, em podeu regalar una d'astral.
Molt bé.
Miquel Cabal, un plaer com sempre. Moltes gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Jordi, fins la propera.
Fins aviat.
Seguim, per tant, avui que hem repassat els contes a un dels grans mestres literaris en el gènere, sobretot en literatura russa, Isaac Babel, i de literatura russa, de contes i de mestres en la matèria, en sabia molt la persona que avui, el mestre, no només a la teoria, sinó també en la pràctica, per descomptat, que avui ens porta Adolf Beltran. Com estàs?
Molt bé. És Vladimir Nabokov.
T'ho diràs.
Hi ha aquest curs de literatura russa que s'acaba de reeditar en una versió de bolsillo. Jo tinc aquesta vella, que és de Bruguera. Aquí, si busquem Babel, no li trobarem, perquè els autors que ell estudia i que va fer estudiar a les seves audiències universitàries als Estats Units són Chekhov, Dostoyevsky, Gogol, Gorky, Tolstoi i Turgenev. No diu res de Babel. He buscat també el llibre d'opinions contundents, que és una col·lecció d'entrevistes amb ell al llarg dels anys. Tampoc no he trobat cap referència a Babel, desconec el perquè, tot i que sí que conec una citació de Babel sobre Nabokov. No et sé dir quan la va dir, tampoc no estic segur que sigui real o sigui apòcrifa, però en tot cas se li atribueix a Babel el següent. Nabokov sap escriure, però no té res a dir. Si d'aquí va néixer una d'aquelles enemistats entre escriptors que van dur Nabokov després a negligir tota l'aportació de Babel a la literatura russa i a la literatura universal, doncs no t'ho sé dir. Nabokov de Babel no diu res.
Sí.
Babel de Nabokov diu això, també sabem nosaltres, oi, que no només sabia escriure, sinó que tenia moltes coses a dir, però això és el que va dir Babel.
Per descomptat, i a més sabem que tenia una personalitat Nabokov i un ego d'alçada d'un campanar. Per tant, no és cap sorpresa. En tot cas, sí que es fixa, efectivament, avui que dèiem abans i celebràvem la contribució al gènere curt, a la narrativa curta de Babel. Home, alguns dels noms que has citat, no precisament Tolstoi, que de la seva no era una narrativa especialment curta, però sí d'altres, formen part no únicament de la literatura russa, sinó del cànon dels millors contes de la literatura universal, no?
Txékhov, que era un velocista, en paraules de Nabokov. Ell, en tots i cadascun d'aquests capítols sobre Txékhov, Dostoyevsky, Tolstoi, sempre comença amb un perfil biogràfic, amb un perfil sobre la vida de l'autor, després entra a explicar les seves característiques principals, i després una cosa molt interessant que fa Nabokov és agafar algunes de les peces d'aquests escriptors i hi posa la lupa. I a més és una lupa molt i molt atenta als detalls. Per exemple, sabem que també té el curs de literatura europea i ell s'entreté a descriure i a dibuixar l'insecte en què es va convertir aquell matí Gregor Samsa.
Que no és ben bé un escarabat.
Que no és ben bé un escarabat. O, en literatura russa, Nabokov dibuixa com anava vestida Anna Karenina quan juga una partida de tennis amb Bronski. I després també, si tornem al cas de Txékhov, hi ha diferents peces que ell hi posa a la lupa, i una d'elles és La dama del gosset, que és un dels relats més extraordinaris de Txékhov i segurament de la literatura russa i segurament de la literatura universal. Per qui no tingui la història al cap, no? És una història d'un adulteri doble. L'origen és a Crimea, en concret a la ciutat de Jalta. Ell és un home que ja s'acosta als 40 anys. Ella és una noia de prou feines 20 anys. Ell té ganes d'una aventura perquè té una vida doncs, més o menys tan avorridota, tan anodina, tan esclava d'obligacions com tanta altra gent, per no dir tots, i tot i que sap que segurament les aventures sempre s'acaben complicant, si fum de cap. Bé, aquest és l'origen, diguéssim, de la història o el començament de la història. A partir d'aquí hi ha quatre plans que Nabokov va estudiant i, clar, la manera com, per exemple, et descriu... O sigui, aviam, val la pena el conte de Txékhov per ell mateix, però... Quan veus l'anàlisi que fa Nabokov, és l'anàlisi d'un geni sobre l'obra d'un geni. I ja, per exemple, quan descriu aquella escena en què aquests dos personatges acaben de fer l'amor, i ella, ara no et sé dir si es recull els cabells o se'ls desfà, en tot cas està plorant, i mentrestant ell el que fa és agafar un tall de síndria i menjar-se-la. I és d'una bellesa tan extraordinària, no? I són uns detalls tan extraordinaris que, per cert... hi ha aquella pel·lícula, ajuda'm, aviam si sí. Recordes, és Ochi Chornia.
Sí, Ulls Negres.
Això mateix, el director no sé qui és, Ettore Scola, pot ser...
No, és en Marcello Mastroianni, no?
El Marcello Mastroianni és el que és fa, el diguéssim, de galant, no? I és extraordinària aquella escena, i l'origen és justament aquest conte de Txékhov que analitza Nabokov i arriba a la conclusió que aquest conte, aviam, trenca totes les regles de la narrativa. O sigui, aquí no hi ha un problema, diu Nabokov, no hi ha un veritable clima, no hi ha un punt al final, i tot i això és una de les més grans històries que s'han escrit mai, no? I hi ha també allò que la conclusió, que no és conclusió, a la qual arriba Txékhov, o més aviat el personatge de Txékhov, no? Aquesta distància que hi ha entre la vida autèntica, que acostuma a ser la nostra vida secreta, no? I la nostra vida pública, que té més o menys les dosis d'engany i de veritat que té la vida de qualsevol, no? Però que a vegades a nosaltres mateixos ens resulta com estranya, com aliena, no? I tot això, en paraules de Txékhov, és tan extraordinari que realment és una obra mestra i que si vulgui acostar també a través de la mirada de Vladimir Nabokov en aquest curs de literatura russa, sembla que tindrà com un doble gloig, un doble plaer.
I tant,
plaer.
I tant. La pel·lícula que citaves és de Nikita Mikhalkov.
Ah, exacte, sí senyor.
De l'Ochi Chornia, això, Ulls Negres, basada en aquesta dama del gosset. Diria que fins i tot n'hi ha més d'una pel·lícula basada en això, que és efectivament una història extraordinària i que quan deies això de les diferents capes de vida, em recordava també una frase de García Márquez quan deia todos tenemos tres vides, una pública, una privada i una secreta. És interessant, també. I Txékhov, que, mira, aprofito per recordar quan en una de les moltes cartes que va escriure reflexionant sobre els seus propis relats, no? Quan amb intercanvi amb amics i amb amistats diverses doncs, anaven comentant alguns contes, ell va teoritzar sobre el mateix gènere i deia, en els contes és molt més important, molt millor quedar-se curt que no pas dir en excés, no? Amb la qual cosa, una de les meravelles del conte sempre és això, és haver de aquestes capes de lectura i que el lector hagi de posar-hi més significats als que simplement suggereix. I és un mestre en l'art de suggerir, Anton Txékhov.
I en canvi, no és un gran estilista. És a dir, segons Nabokov, és la prova que no cal estar gaire atent a la flexió de les frases, no cal buscar aquella paraula de dues síl·labes i mitja amb la qual tancar justament aquell període. No era el cas de Txékhov. I tot això és un artista amb majúscules, és un gran artista, és un gran creador de vida. I tot i ser artista, és capaç, amb el seu art, d'acabar sent més realista, és a dir, d'oferir-nos una visió panoràmica d'aquella Rússia de les dècades dels 80, 90, del segle XIX, que no pas la visió o el retrat d'aquells que pretenien justament fer-ne un retrat i a partir d'aquí vehicular teories socials o idees polítiques. Gorki, constantment Nabokov contrasta Gorki, que és un artista, diguéssim, de cartró o pedra, des del punt de vista de Nabokov, un creador de maniquins, amb el gran artista, que és Txékhov.
Això ho arriba a dir. Realment, Nabokov sí. No té pèls a la llengua i, sobretot, té darts per tothom que no sigui ell, no? Que tenia una autoestima també, robusta.
Molt robusta, però també és veritat que a Txékhov el deixa, com un autèntic geni, a Tolstoi també, però, en canvi, Gorki el considera això, un pintor de maniquins, personatges simbòlics que no acaben tenint carn, que no tenen sang, molt diferents d'aquests personatges que semblen vius, no? Els estàs llegint i sembla ben bé que els tinguis a la mà, no? Amb el cas de Txékhov o de Tolstoi o del mateix Nabokov.
Clar, exacte. Txékhov, recordem-ho també, que quan teoritzava, quan explicava la importància dels detalls en el conte, sí. No? Tot és fonamental, cap detall ha de ser atzarós, tot, no? I llavors sempre hi ha aquell exemple, quan fins i tot es fan classes de com escriure contes, no? El quadre, sí. Si en el primer paràgraf hi surt allà un clau, doncs al final el personatge acaba penjat d'allà, no? Aquest tipus de... O una pistola, sempre hi ha alguna... És a dir, cap detall no és perquè sí, tot té un significat, no? Per tant, cosa que Nabokov sabia i que va aplicar, jo crec, en moltes de les seves obres, insisteixo, més enllà del seu ego, una literatura extraordinària que ens ha deixat. Adolf, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
que vagi molt bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I avui, transitant el món de Babel, de contes i de literatura russa, i de contes en rus, saludem ara el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic bastant bé, moltes gràcies.
Un plaer saludar-te novament aquest cop al planeta Terra.
Igualment.
Recordeu que l'altre dia érem a Mart.
Sí.
Gentilesa de Ray Bradbury i teva, amb un d'aquests contes. Avui, com deia, literatura russa i contes de la mà d'un mestre com és Babel. Tu t'has fixat en un altre escriptor, potser no tan conegut.
No tan conegut, avui, que havia estat molt famós a finals de 19, començ de 20, que es deia Mikhail Artsibashev. Feia teatre, naturalista, una mica de novel·la, una mica de contes. Té una vida no tan dramàtica com la de Babel, però déu-n'hi-do, de fet es va exiliar el 23. No era un gran fanàtic de la revolució, diguem-ho així, i va veure un escletx el 23, va aconseguir tenir un permís per viatjar a Polònia, va anar allà, es va instal·lar i es va dedicar la resta de la seva vida a Polònia, a militar literàriament contra el règim bolxevic, molt concretament contra Stalin. I és algú d'una generació anterior a la de Babel, té uns 15-16 anys més, i té un conte que trobo extraordinari, i com que en aquest conte que trobo extraordinari hi ha una escriptura de ficció que lliga amb el que hem de parlar, i a més lliga també d'alguna manera amb Babel, he pensat que podia explicar de què va. No explicaré el conte com si fos un contaire de contes, que ja m'agradaria poder fer això cada setmana, però de tant en tant hem de canviar una mica.
El conte es diu... De totes maneres, t'he de dir que ens va agradar molt el conte de Dino Buzzati, que vas explicar. És a dir, que si mai que vulgui repetir, tornar a narrar una història, un conte, endavant.
De tant en tant no resistiré a la temptació, això és segur.
Molt bé.
Aquest conte es diu El revolucionari. Va d'un senyor que és escriptor, que de fet no és escriptor professional, és mestre d'escola i escriu d'aquesta manera quan ha acabat l'escola i quan ha acabat de corregir els deures. Escriu poesia, però n'escriu cada dia. Té una disciplina personal molt estricta amb això. Realment viu per la poesia en la poesia. Es diu Gabriel Andersen, és a dir, que té un nom i cognom que no són específicament russos i, per tant, suposo que ho va fer Artsibashev per disfressar una mica el context polític. Probablement el que passa en aquest conte remet a la revolució frustrada del 1905 i sobretot a la repressió que va seguir. I llavors aquest conte explica com aquest Gabriel Andersen, aquest poeta que es passeja els capvespres per la seva ciutat, assisteix a una execució al mig del carrer. I uns soldats que arriben tenen tres presoners, dos homes, un adolescent, i els afuseien i els deixen tirats els cossos allà mateix i se'n van. I llavors això li provoca un trauma molt gran que fa que es qüestioni què ha de fer a la vida. I és una qüestió, evidentment, que tots ens faríem, suposo, si ens trobéssim en aquesta situació, evidentment. Però ell ho planteja des del punt de vista de la creació poètica, que és també una qüestió que em sembla que ens hem de plantejar sempre. És a dir, quan ens trobem davant d'un acte de barbària o d'un context polític tan, tan dur, de què serveix la poesia? Què n'hem de fer? L'hem de deixar de banda i fer altra cosa? L'hem de convertir com podem en poesia de combat? Hem de fer poesia que no tingui res a veure per poder respirar una mica?
I és el famós dictum d'Adorno a propòsit d'Auschwitz, no? Quan es plantejava...
Sí, clar, evidentment. I suposo que no hi ha una resposta general o universal i que cada cas, cada persona ha de fornir la seva pròpia resposta. Però la pregunta em sembla molt vàlida i llavors aquest mestre d'escola es fa aquesta pregunta. No explicaré tot el conte perquè hi ha tota una part del que acaba fent, però sí que he d'arribar... He d'explicar el final, això sí que em sap greu, eh? Però al final...
No passa res, endavant.
Heu de dir que també ell es mor al final, també ell l'executen en un carrer al final. I al final és d'una gran, gran bellesa. De fet, per mi aquest conte és un dels meus contes preferits, diria. Em sap molt de greu que no existeixi traduït en català. Al final hi ha una precisió, no sé si realista o naturalista, en aquest cas em costaria fer el matís dels seus últims segons de vida, que commou molt i que és molt bonic. A mi m'ha fet pensar molt en el film de Richard Brooks, Lord Jim, en Peter O'Toole, que és un film dels anys 60, quan al final de tot el film Peter O'Toole, és a dir, Lord Jim, es mor, l'executen, l'afusellen també, i en els últims segons es veu com Peter O'Toole aixeca els ulls cap al cel, cap al cimall dels arbres, i en pocs segons és com si aconseguís, a marxa forçada, trobar un petit espai minúscul de pau i de serenitat abans de saber que es mor, abans de morir. I en aquest conte passa una mica aquesta cosa tan bonica, tan, tan commovedora i que pot fer molta por també. Això, Mikhail Artsibashev, el revolucionari, que en el fons podria ser com... És escrit anteriorment a l'assassinat d'Isaac Babel, però és d'aquests contes que agafa un ressò universal i que es pot considerar com un homenatge a tots els escriptors o qualsevol persona represaliada i assassinada per una qüestió política.
Déu-n'hi-do, quina gran història i quin, vaja, estremidora per descomptat, i efectivament ens fa reflexionar també no únicament sobre la història, sinó sobre la creació al voltant d'aquests esdeveniments. Per tant, gràcies, Joan Lluís, per convocar aquest escriptor i aquest conte en particular, i ens retrobem, com sempre, la setmana que ve. Una abraçada.
I tant, fins aviat.
Que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Wenn ich der Mann sich
in meine Kinderjugend. I acabarem avui amb una cançó nostalgiquíssima en yiddish que també, com Babel, apela i recorda la infantesa. Amb vosaltres, Dolors Joanola, Dolç Beltran, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. En la veu de Talila, Belts, Mainstitel Belts.
Thank you.